El gall del monestir.
Molt bon dia, és un quart de 10 del matí, estan escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat, cugat.cat, el 91.5 de la FM, i com cada dia a aquesta hora comencem la tertúlia. Avui dimecres toquen els representants dels diferents partits polítics. Saludem el Jaume Casas del Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia.
Ignasi Bea, de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
I de seguida s'incorpora el senyor Jordi Carreras pel Partit Popular. Molt bon dia.
Bon dia.
A punt? Estem tots a punt. Doncs avui, en aquesta Setmana Santa, comptem amb la presència dels representants dels partits polítics. Començàvem la setmana amb dues notícies. Volem començar amb un bloc d'habitatge, i és que hi haurà uns 250.000 euros de multa per als bancs en pisos buits més de dos anys sense motiu. L'Ajuntament sancionarà amb aquestes multes, amb aquestes quantitats, les entitats bancàries que tinguin pisos en propietat desocupats més de dos anys i sense justificar. Comencem pel Partit Popular. Jordi Carreras, endavant.
Què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Quin és el seu parer sobre aquest tema?
Miri, la veritat és que totes les mesures que es prenguin per poder solucionar els resultats que ha estat durant la crisi, no? Allí entre ells està el de la pèrdua de vivendes, per una banda, que és un problema molt seriós que afecta tanta gent, i el que hi hagi vivendes doncs paralitzades que no es posin a disposició de la gent que ho pugui necessitar, doncs em sembla bé, no? S'ha d'estudiar a fons la mesura aquesta que es ressent, però en principi no ens sembla malament. No?
Jaume Casas, del Partit Socialista.
Doncs mira, benvinguts a l'Ajuntament, no? A l'equip de govern en aquesta mesura. Fa un any i escaig el grup socialista va presentar una moció al plenari de l'Ajuntament de Sant Cugat en què demanàvem precisament doncs que es fes aquesta mesura. Aleshores l'equip de govern va dir que Sant Cugat no estava afectada pels pisos dels bancs que estiguessin desocupats de llarga durada, i fins i tot doncs va haver-hi declaracions del regidor d'habitatge en aquest sentit, no? Amb els mesos, doncs, i suposo també amb les propostes d'altres grups municipals que han seguit insistint en aquesta mesura, que de fet tampoc inventàvem res, són mesures que s'han pres en altres ajuntaments, i el pioner, doncs, sense anar més lluny, al municipi veí de Terrassa, pensàvem que era una mesura adient, perquè Sant Cugat, malgrat tingui una taxa d'atur doncs inferior a la mitjana de la resta del país, i malgrat doncs tingui una situació econòmica potser diferent a la resta del país, també té famílies que pateixen, també té famílies doncs que estan afectades pels desnonaments, i per tant doncs també té pisos buits d'entitats bancàries que fa temps que estan buits i no estan posats en circulació, no? Per tant, enteníem que era una mesura adient, i celebrem des del Partit Socialista que el govern hagi vingut en aquesta tesi per tal de començar a posar en actiu aquests pisos i començar a pressionar les entitats bancàries perquè els posin en circulació.
Roser.
A veure, jo volia insistir en un aspecte que ha citat el Jaume, i és que el 2014 es va presentar una moció precisament demanant justament això, seguint una mica l'estela de lo que passava ja a Terrassa, etcètera, i amb altres poblacions. En aquell moment se'ns va dir que era impossible saber quins pisos estaven buits o no, perquè això era molt complicat d'averiguar, etcètera, etcètera. La segona cosa és que probablement doncs a Sant Cugat no existia aquest tipus de pisos buits en mans dels bancs, etcètera, etcètera. Efectivament, al cap d'un temps, el propi regidor d'habitatge va corregir el tema, i al cap d'un temps vam saber doncs que efectivament que hi havia pisos buits que estaven en mans dels bancs, etc, etc. Per tant, nosaltres ens alegrem de la mesura, no podria ser d'una altra manera, creiem que arriba tard, i en segon lloc jo penso que és poc ambiciosa. Poc ambiciós en el sentit de que prèviament s'han de localitzar els pisos. S'ha de comprovar que fa dos anys que estiguin buits. S'ha d'avisar l'entitat bancària, i l'entitat bancària pot justificar el per què no ha posat aquell pis al lloguer o per què no ha posat el pis al mercat, diguem-ho així. Si no queda prou justificat, llavors l'Ajuntament efectivament el pot multar. Per fer això s'ha de fer un decret que encara no està signat. Per tant, a veure, ens n'anem, doncs, no sé, jo crec que passat l'estiu, tot plegat, això serà ja passat l'estiu. Després hi ha dues coses més que a mi em criden l'atenció. En tot aquest pacte, l'Ajuntament garanteix que es cobraran religiosament els lloguers. Per tant, es fa subsidiari, si és que es pot dir així, d'algun llogater que suposadament no pagués aquest lloguer. I l'altra cosa és que garanteix als bancs que els pisos se li tornaran amb les mateixes condicions exactes que es van llogar. Mejor impossible, com diu la pel·lícula. Llavors, vaja, jo soc d'un banc i vaja, poso el pis a lloguer perquè és que em sembla que això és... Per tant, jo penso que entre tota la burocràcia que comportarà, que és cert que comporta burocràcia, Terrassa ja ens ho van explicar en el seu moment, però crec que això se'n va per molt llarg i al final estem parlant, sembla, de 27 pisos només.
Sí, és el que comentava.
Estem parlant de 27 pisos, per tant, allò, menos da una piedra, que es diu en castellà, però jo crec que la mesura, per tot plegat, és poc ambiciosa.
Ignasi.
Bé, el titular seria ja era hora. Comentaven aquesta moció per sancionar els pisos desocupats dels bancs. Hi ha hagut altres coses que s'han anat presentant pel tema del Banc Dolent, no? També els pisos que ja tenia el Banc Dolent, altres coses com els pisos buits en general, no? es va aprovar l'Ajuntament de Sant Cugat fa un temps crear un reglament de pisos buits perquè a l'IBI es permet fer un recàrrec del 50% per aquests pisos permanentment desocupats. Ens vam trobar amb traves legals de caràcter supramunicipal, ens ha anat passant i estic d'acord amb la Rosent que és poc ambiciós i que el que això fa palès és que les entitats bancàries, o sigui, hi ha alguns tipus d'entitats que estan més protegits que altres, o sigui, no pot ser que els bancs, molts rescatats amb diner públic, tinguin pisos així. Clar, jo per exemple, els bancs rescatats amb diner públic, que se'ls multi per mi és una minúcia, o sigui, se'ls hauria d'expropiar el banc, perquè si amb els diners de tots estem rescatant bancs, doncs aquests pisos haurien de ser de propietat pública. En tot cas, benvinguda la mesura, són pocs pisos, i aviam com acaba, perquè aquestes coses, de la mateixa manera que s'han aprovat també en qüestions d'ordenances fiscals a l'Ajuntament, coses com fer pagar per l'ocupació de la privativa de la via pública els caixers automàtics, que en altres municipis s'ha fet, doncs els bancs recorren, fan mil procediments i molt sovint acaben, les mesures acaben en paper mullat. Esperem que aquesta vegada es faci, que es vagi estenent a més pisos, que no només siguin els dels bancs, sinó els que no estan al mercat de lloguer i de venda, però bé, veiem com va la cosa.
Precisament també sobre tema d'habitatge, l'Ajuntament i Sostre Cívic s'anien per optimitzar l'habitatge en desús per promoure el lloguer social i la masoveria urbana. Veuen factible aquí a Sant Cugat doncs, aquest tipus de mesures? Està encara descuidat, és només una proposta ara en un estadi molt previ. I també volia comentar que s'havien identificat aquests 27 pisos que comentava el Raül Granger, de tres entitats bancàries diferents. És una xifra baixa, poc realista? Creieu que realment s'ajusta doncs, una mica a la realitat?
Home, és molt difícil de dir si...
Comenta el tècnic realment... si podria apropar-se una mica més al micròfon.
Sí, no, dic que és molt difícil de dir si efectivament aquesta xifra s'ha quedat curta o no, però és molt difícil perquè no tenim dades per saber quin número d'habitatges hi ha. El que sí és, hi ha que pensar que efectivament quan diu el senyor Granger que hi ha 27 pisos, aquests 27 hi són. Si n'hi ha més que no han sigut localitzats, doncs s'haurà de veure, no? Perquè és difícil, certament, com apuntava la senyora Casamitjana, doncs, saber quins pisos estan buits, quant temps porten buits, qui són els propietaris, és a dir, hi ha moltes dificultats, no? Aquesta mesura que hem comentat abans, el que dona una mica la impressió és de ser una espècie de mesura com la primera pedra que es posa dos mesos abans de les eleccions, no? Que és molt fàcil posar una primera pedra, però després s'ha de saber que es tenen els plànols, que s'ha fet el càlcul per veure si l'edificació aquesta estarà bé. Aquí hi ha un recorregut molt llarg i s'haurà de veure què passa, però això de que es posa, quan es fa abans de les eleccions, com a mínim és algú sospitós o molt evident, per altra banda, no? Si vostè vol. De manera que veurem, el de la masoveria és que ha donat resultats ara fa poc amb una edificació, bons resultats, ha servit per resoldre una crisi important, molt limitada, si vostè vol, i molt concreta, que afectava molt pocs ciutadans, però important, però s'ha resolt força bé, s'ha de dir. S'ha dit, llavors jo crec que això cada cas s'haurà de veure, cada cas és cada cas, no? No crec que dintre d'un marc general que pot servir el que s'ha fet, el que s'ha d'estudiar després és cas per cas, fins a quin punt es pot aplicar mesures iguals o similars i ajustar-se a la problemàtica o a les situacions que es puguin anar produint a la llarg del temps. Però pot ser una bona solució o no, depèn del cas concret. En aquest cas ha sigut una bona solució.
Sí, el tema de la mesura urbana jo estic content, perquè recordo finals dels anys 90 un regidor precisament d'Iniciativa per Catalunya, que era regidor de Vilassar de Dalt, Màrius García, que ara el coneixereu perquè està molt a les tertúlies dels mitjans nacionals, es va treure de la màniga havent parlat molt de temps amb una altra persona que després va ser conseller d'habitatge, el senyor Salvador Milà, una mesura a Vilassar de Dalt de mesura urbana en concepte de lloguer de cases buides i pisos buits amb col·laboració público-privada amb l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, i tothom se li va tirar al damunt. És a dir, era un concepte en aquells moments doncs, que era poc conegut i s'estava intentant doncs, començar a Europa, ja funcionava, però aquí no se'n parlava gaire, i tothom se li va tirar al damunt. Amb els anys s'ha demostrat que aquell concepte embrionari que després Salvador Milà, des de política d'habitatge, va començar a promocionar també des de la Generalitat, ara s'està instaurant, no? Per tant, penso que dins dels marcs legals, jurídics, vigents, que s'han de respectar, evidentment, però tot el que sigui caminar o avançar i a posar en circulació habitatges buits amb la necessitat que tenim avui en dia i, a més, amb molts habitatges que han començat a ser construïts i no han estat acabats per la crisi econòmica del sector del totxo, doncs tot el que sigui poder posar en circulació i poder ajudar aquestes famílies que han estat víctimes d'altra banda de la crisi i amb l'intermediació de l'administració que sigui garant de que els habitatges doncs, seran cuidats i per tant doncs, estaran en bon estat de revista, per dir-ho d'alguna manera, doncs és bo, no? Per tant, la mesura urbana s'està començant a situar, s'està començant a consolidar i en aquest sentit aquesta mesura penso que és molt positiva.
Bé, jo crec que també això respon a alguna de les altres mocions que s'havien presentat per fomentar aquest tipus de lloguer, diguem-ho així, com és la mesuraria urbana. Jo diria que, malgrat que, si no m'equivoco, va ser una moció que va ser aprovada, com aquell qui diu, gairebé per unanimitat o institucional, després, doncs la veritat és que no s'ha fet res o no hi ha hagut cap resultat en aquest sentit. Possiblement doncs, perquè Sant Cugat és Sant Cugat i som la gent que som i tenim el que tenim, però jo penso que possiblement també per una desconfiança per part dels propietaris, diríem, de posar el seu habitatge amb aquestes condicions, etc, etc, i probablement també perquè des de l'administració no s'han fet els esforços o no s'ha fet alguna cosa més que jo crec que es podia haver fet per promocionar-ho. Per tant, el fet de que ara, diríem, se faci aquesta col·laboració amb Sostre Cívic, que és una cooperativa doncs, que jo crec que té prou prestigi, té prou solvència i té prou d'experiència amb aquest tipus de coses, jo crec que ha de ser positiu, jo espero que sigui positiu i espero que això serveixi per donar un impuls en aquest tipus de mesuraria urbana i penso que doncs, Sostre Cívic pot contribuir a trobar aquests pisos, pot contribuir a garantir tot això que la mesuraria urbana pretén garantir, tant pels propietaris com pels llogaters. Jo penso que ha de ser positiu, per tant, jo ho veig com a positiu el fet de que Sostre Cívic intervingui, diríem, en aquest aspecte.
Ignasi de la CUP.
Bé, quan s'està parlant tota la qüestió amb la gent de Sisclaus i tot el procés aquest que ha sigut llarg, una de les coses que es recalca des del col·lectiu és que, més enllà d'aquest cas concret, que és important trobar-li una sortida, i jo penso que al final s'ha trobat una sortida bona, doncs era important a nivell que fos un punt d'inflexió, que això no fos una cosa que acabés aquí, sinó que servís d'exemple, no? I esperonés altres persones, tant propietaris com persones que volen ser fer de masovers, en aquest cas, que es moguessin en aquest sentit. Sobre la qüestió de la mesura urbana a l'Ajuntament, és una de les moltes vies per resoldre la problemàtica de l'habitatge, el fet de tenir un sostre, l'habitatge que era com molt... Tenir un sostre, que és una cosa que és un dret, és una cosa bàsica i que malauradament hi ha molta gent que no té o que malda per pagar un sostre i en gran part del seu salari, i la mesuraria és una qüestió que s'ha proposat a l'Ajuntament i que al nostre entendre des de l'equip de govern s'ha fet una cosa que es fa de manera habitual, que és doncs, no sé si per donar peixet o per tenir contents una miqueta a la parròquia i que no sembli que hi ha un rodet d'una majoria absoluta, doncs et diuen que sí i després allò es guarda un calaix, perquè aquí el que ha passat és claríssim, no hi ha hagut una proactivitat. Ells han posat una llista, no sé, d'allò de... Han rebut més d'una trentena de peticions de gent que volia fer mesovers i aleshores ells no han anat a buscar gent, ells no han informat d'això, o sigui, ells tenen com oberta una llista, però no van a buscar gent, no van a publicitar per buscar propietaris, segurament perquè no s'ho creuen aquest tipus de mesures, una altra cosa que l'aprovin. Per tant, això de sostre cívic creiem si és un punt d'inflexió i positiu. Ara, mentre parlaven, he buscat unes dades. Segons l'IDESCAT, el 2011, a Sant Cugat hi havia més de 2.200 pisos buits. Per tant, retornant una mica enllaçant, no? 24, 27, som, no sé què siguin pocs, és que és... O sigui, un de cada 100, no? Un de cada 100 d'aquests que deia l'IDESCAT. I bé, qualsevol mesura en aquest sentit és correcta. Nosaltres recordem que una de les coses prioritàries que hem defensat molts des de l'oposició aquests anys és que el lloguer social generalitzat, i no per casos d'emergència, com a vegades es planteja, sinó perquè la gent no hagi de marxar de Sant Cugat, és una cosa prioritària per la qual s'han de cercar recursos allà on siguin. I a més, el nostre ajuntament és capaç, genera molts recursos, cada any en genera més, i una de les coses que l'equip de govern és de l'àmbit d'economia destaquen és la capacitat immensa de generar recursos. Per tant, no hi ha excusa per no fomentar el lloguer social i per fomentar la mesura urbana que permetrien que no hi hagi tants nou marxats que... No? Hi ha nous vinguts i hi ha molts nou marxats que marxen a poblacions limítrofs molt més assequibles.
Doncs aquest era...
Sí, només, sí, tant. Potser aclarir amb aquest aspecte que deia l'Ignasi, que efectivament aquests 2.000 i pico de pisos buits són els que consten de manera oficial. Cal pensar que evidentment no tots estan o són dels bancs, i probablement d'aquests doncs hi ha molts pisos buits que són de particulars o són de vés a saber qui, diríem, no? I clar, la mesura aquesta dels 250.000 euros i tota la història aquesta representa que només fa referència als que són de bancs. Per tant, tots els altres, diguem-li que no en fem res o no sabem què fer-ne, no sé, per dir alguna cosa.
Doncs ens quedem amb aquest apunt, canviem de tema, entrem en matèria més política, i és que hi havia una fotografia abans d'ahir, va ser abans d'ahir, el president Artur Mas i Oriol Junqueras signaven aquest preacord de cara al 27 de setembre, i amb aquest preacord, amb aquest full de ruta que anomenen, deien dues coses, que després de les eleccions del 27 de setembre donaven aquest marge de 8 mesos per la independència de Catalunya, i que també deixaven la porta oberta a altres formacions, a altres col·lectius a sumar-s'hi, entre ells la CUP o Iniciativa per Catalunya Verds. Una mica fem aquesta valoració, sobretot en aquestes portes de les eleccions municipals que tindran lloc el 24 de maig i que inevitablement segurament es veuran afectades per tot aquest procés, i també del 27 de setembre. Jordi Carreras, endavant.
Miri, és un pas més dintre de la línia que estan seguint el senyor Mas i Convergència i Unió i el senyor Junqueras cap puesto, no? O sigui, cap a conduint a Catalunya cap al buit, causant greus danys a la imatge de Catalunya, als propis catalans, perquè dir això és dir, han seguit, nosaltres hem dit sempre que es pot defensar el que es vulgui i es pot lluitar pel que ho cregui que és el millor per la societat a la que viu, no? Però s'ha de lluitar bé i s'ha de lluitar netament, sense enganyar la gent, no? I aquí han anat fent maniobres estranyes, falsejant els conceptes, disfressant les intencions permanentment, és dir, així no es defensa el que ells volen, així el que es fa és mal a la conjunt de la societat, no? I ara el que estan dient és d'aquí 18 mesos en funció dels vots, no, en funció del resultat que sortirà al Parlament. Però que aquestes eleccions no és equiparable a un referèndum, per exemple. No és equiparable a un dret a l'autodeterminació que no existeix a la nostra legislació i que no és ni en el dret a decidir aquest estrany que ens volien, que ens van vendre temps enrere. Aquí la gent vota, no solament votarà votarà els partits en funció de moltes consideracions. Llavors el que estan intentant és dir, com saben, perquè s'ha vist en la pseudoconsulta aquesta que van fer, que l'independentisme està cada vegada més lluny de ser una majoria, que al contrari, que és una minoria important, si vostè vol, però una minoria. Doncs ara el que estan intentant és veure si amb un número de diputats fan veure que hi ha una majoria que no existeix. M'explico, però amb un tema com aquest, davant d'Europa, davant del món civilitzat i davant de qualsevol persona en sentit comú, és evident que una declaració d'aquesta naturalesa requereix de vots concrets fets amb un referèndum. Per tant, es pot lluitar, si vostè vol, per aconseguir que hi hagués un reconeixement al dret a l'autodeterminació. Bueno, és molt legítim, discutible, i té raons a favor i en contra. Es pot lluitar perquè després de reconegut aquest dret, es celebri un referèndum. Molt bé, però el que no es pot és anar saltant els passos, m'entén? I llavors és el que estan fent, i això és lamentable perquè enrareix la política catalana, divideix els catalans, ens fa mal veure davant del reste d'Espanya, que no ens fa, cosa que no ens afavoreix gens, desprestigia Catalunya perquè tenim uns dirigents que són impresentables davant de qualsevol comunitat internacional mínimament sèria, van fent això de les estructures d'estat, muntant ambaixades, això és fer un ridícul estrepitós a davant de la resta d'Europa, no? Sobretot apoyats en una pseudoconsulta organitzada per ells, sense cap garantia, que sobre la perden, no? Si és que realment és sorprenent. El senyor Mas es presenta en unes eleccions pensant que tenia una majoria absoluta i perd un piló de diputats. Llavors va en un pseudo-referèndum i el perd. I a sobre segueix. Home, escolti, potser que rectifiqui, perquè és que ens està portant en un lloc que això no ens condueix a res, a més a mal ambient i a una situació lamentable de Catalunya, no?
Sí, nosaltres ho veiem d'una forma doncs també bastant clara en aquest sentit, no? El Partit Socialista s'ha definit sempre per tenir altra full de ruta, no? L'independentisme, respectem legítimament qui defensi la independència com a objectiu final. Nosaltres, i ho hem dit per aquí per passiva, tenim el federalisme com a objectiu, però jo el que voldria dir en aquest sentit és que entre l'immobilisme latent i permanent doncs del govern central de Madrid i el anar fent rodar la roda com els hàmsters, per anar rodant i no moure'ns d'allà, potser que ens posem ja les piles tots plegats i anem a buscar el que és un referèndum vinculant. Seria la prova definitiva doncs de què vol ser Catalunya. És a dir, hem de procurar consultar els catalans davant d'aquest debat. El que no podem fer és anar cobrint etapes de 6 mesos en 6 mesos, intentant a veure si se suma la CUP ara, si l'iniciativa sí és o no hi és, i a veure si som 80 o 90 diputats que anem caminant cap a un no sabem ben bé on. Penso que el referèndum hi ha de ser vinculant, i a l'estil d'Escòcia o a l'estil del que sigui. Si per això cal reformar la Constitució, potser hem de forçar que es reformi la Constitució, i des de Catalunya hem de procurar que sigui així, perquè és que anar... Això ho deia l'altre dia també, un temps enrere, ho deia un company meu, no? Diu, anar fent rodar la roda com els hàmsters per no moure'ns del lloc, acaba cansant la ciutadania. I aquesta força ciutadana que tenia el moviment 11 de setembre, el moviment de l'independentisme, il·lusionats per una idea abstracta i un objectiu polític determinat que majoritàriament no comparteix la gent de Catalunya, sinó que està, doncs, podríem dir, 51-49 en aquests moments, o 50-50, però que no és una gran majoria. La gent que se sent independentista també hi ha molt federalista en aquests moments, i gent que vol ser unionista. És a dir, per tant, davant d'aquestes tres disjuntives, no? Federalisme, independentisme i unionisme, home, potser que fem una consulta que sigui la de veritat, i no fem veure que unes eleccions autonòmiques seran plebiscitàries. Bé, qui s'ho vulgui creure que s'ho cregui, nosaltres entenem que això no és seriós.
Rosa Casamitjana.
Bé, nosaltres a la nostra, diríem, Convenció Nacional vam fixar el full de ruta, i aquest full de ruta passava efectivament per fer un referèndum legal amb una pregunta clara i concisa i que determinés doncs realment què és el que vol el poble de Catalunya. Ara bé, això diríem topa amb una primera paret, i la primera paret doncs és que jo no sé si era ahir o avui que vaig sentir el senyor Rajoy i tot això és il·legal perquè doncs altera la Constitució. Ja està, pues con la iglesia hemos topado, i per tant doncs aquí no hi ha res més a discutir. Clar, si ja no es pot fer això, que seria un procés que aclariria de forma definitiva qui ja està per una cosa, qui està per una altra, bueno, pues tot lo de més efectivament poden ser substituts, o digue-li com vulguis. Jo el que no sé, quan potser ens ho explicaran d'una altra manera, que quan parlem de majoria al Parlament, què volem dir? Volem dir majoria de vots, volem dir majoria d'escons. Sabem que això, almenys a Catalunya, no és exactament equivalent. Hi ha hagut moments en què han guanyat uns i per vots, i en canvi doncs han tingut majoria al Parlament uns altres, i no només per coalicions, sinó per llei de Hohn, etcètera, etcètera. Per tant, doncs, de quina majoria estem parlant, això per un cantó. L'altra cosa és, jo em pregunto si igual que es va, diríem, tirar per terra absolutament un estatut d'autonomia que estava validat per una majoria pràcticament absoluta del Parlament de Catalunya, refrendat per una majoria del poble de Catalunya, i després va resultar que no servia per res, no sé exactament si tampoc servirà per res tota aquesta cosa que fem, és que no ho sé, vull dir, en aquests moments ja diguem, jo estic desorientada en aquest sentit, és a dir, de què serem capaços de fer el dia 28. Efectivament, jo penso que si hi ha una majoria, diguem-li per escons, diguem-li per vots, que proposa que és partidària de la independència, alguna cosa haurem de fer i haurem de lluitar per la independència. Em sembla que això és, són faves comptades. El que no sé és el que respondran més enllà de l'Ebre, diguem-ho així.
Ignasi Bea.
Sí, aviam, aquí el tema és que per resoldre aquestes qüestions només hi ha una sortida, i això s'ha dit anteriorment, un referèndum vinculant. Això és l'ideal. El que passa és que aquí la qüestió és que l'estat espanyol no és un estat democràtic, no ho ha sigut mai. Però mai, eh? Vull dir, bueno, sí, uns anys als anys 30, però acabem un cop d'estat, com sempre acaben aquestes coses, quan algú vol transformar les coses. No tenim un estat democràtic, per tant no ens permet el referèndum vinculant. Jo entenc perfectament que unes eleccions autonòmiques impliquen moltes més coses que la qüestió nacional, evidentment. Ara, a manca d'un referèndum, no, jo no dic que sigui la part primordial, el plebiscitari, però sí que penso que és interessant que cada partit digui, es posicioni clarament amb aquesta qüestió, perquè la gent sàpiga qui està votant en aquest sentit. L'entendre de la CUP no ha de ser una majoria de escons, ha de ser una majoria de vots, i aleshores nosaltres no veiem malament si hi ha una majoria de vots independentistes, una declaració unilateral d'independència el dia següent de les eleccions, i després negociem l'estat espanyol. L'estat espanyol no és un estat democràtic, i aquí fins que no ens permetin fer un referèndum haurem de buscar altres vies, mal que no ens agradi. Nosaltres hem de parlar, hem de debatre ara aquesta proposta d'Esquerra Republicana i Convergència, dues consideracions, així a priori. Una és que nosaltres hem mostrat la nostra predisposició sempre a arribar a acords en la qüestió d'exercir el dret d'autodeterminació. Clar, trobes amb un acord que te'l donen fet. A dues bandes, i si sumes o no. Ens hauria agradat que ens haguéssim parlat abans, però bé, pensem que és una cosa negociable i no ens hi tanquem. El que sí que creiem és que les últimes enquestes, després m'hi referiré una mica més extensament, però demostren que cal eixamplar encara la majoria social, i aquesta majoria social s'aconsegueix doncs amb la il·lusió d'un nou país, que un nou país no vol dir canviar la bandera ni la frontera, que això no serveix per res, menys a l'Europa del segle XXI, l'Europa dels mercats, dels mercaders, on tenir un estat no implica tenir sobirania, per tant cal un procés constituent, i això, el debat del nou estat, és el que ha de fer ampliar la majoria social i acabar de convèncer gent que molt legítimament dubta, i té dubtes legítims sobre si és o no convenient la independència. És que han dit algunes coses, la pseudoconsulta, no és una pseudoconsulta, és una consulta, que no és oficial, però pseudoconsulta no, és una consulta. Es va consultar la gent, de pseudo res, per tant, parlem en propietat. Minoria majoria, la gent del Partit Popular i alguns altres es creuen les enquestes quan els hi van bé. Portem 3 anys d'enquestes que diuen que hi ha una majoria aclaparadora a favor de la independència i no diuen res. I ara, quan hi ha una enquesta que dona una majoria, una miqueta, hi ha hagut una mobilització del no, això ara ja diuen que és una minoria. Clar, això fa riure i vergonya aliena, i és una manca de rigor intel·lectual, doncs, brutal. I diu, a sobre la perden, la pseudoconsulta. Això és una mentida objectiva. O sigui, la consulta va tenir, amb el boicot de molts partits espanyolistes antidemocràtics, a més com el Partit Popular i Ciutadans, que no permeten que els catalans deixin el nostre futur, i amb les amenaces de l'Estat, amenaces penals de l'Estat, es van mobilitzar més de 2 milions de persones. És un èxit brutal. És un èxit brutal, i a més a més amb un percentatge del sí molt gran. És una llàstima que no es mobilitzés la gent del no, però és un èxit brutal en ell d'això. Per tant, dir que pseudoconsulta que fracassen i sobre la perden, doncs són 3 mentides. Bueno, el senyor Carrera ens té acostumats a les 6 mentides, no? Una percepció en el millor dels casos esbiaixada de la realitat.
Després es queixa a vegades quan el contradic una mica i ara m'està insultant.
Jo el que em queixo és quan m'interromp, com ara. Com és que em fa la seva educació brilla per l'absència en aquesta tertúlia. Bé, no seguiré perquè...
No segueix.
Ai, mira, senyor Carreras.
Jo crec que podem discutir les coses amb senyor Carreras, per al·lusions, no sé si vol afegir o contestar al senyor Ignasi.
No, per al·lusions no penso dir res, ara dic ara. Però amb el que sí vull dir és que, mira, es pot defensar, com deia abans, el dret a l'autodeterminació, es pot defensar la necessitat de que hi hagi un referèndum sobre una determinada qüestió, com és aquesta o qualsevol altra. Ara el que s'ha de fer és dintre... Si no hi ha llei, si no hi ha una norma que reguli com s'han de fer aquestes coses, primer no pot haver-hi democràcia, però segon és que tampoc es pot fer. La senyora Casamitjana diu, és que hem topat amb la Constitució. Clar, hem topat amb la Constitució i hem topat amb l'Estatut i hem topat amb tot l'estat de dret que determina que en un país civilitzat doncs les coses funcionin tal com està prevista la legislació. Es pot dir, no, però és que aquesta legislació no creiem que sigui l'adequada, hem de canviar-la, d'acord? defensem i mirem com es canvia, cada un que lluiti i intenti convèncer els altres, no imposar-los als altres fent una pseudoconsulta o el que sigui allò. Intentem convèncer els altres que això s'ha de fer així. Això és la democràcia, això és la política sèria i no és l'estracanada i el tirar-se de la moto. S'han de fer les coses ben fetes. I quan es volen fer les coses ben fetes s'està servint als ciutadans. I quan no es fan ben fetes i un s'arroga la patent de demòcrata perquè vol fer alguna cosa que li ven a la ciutadania, el que està fent és manipulant a la ciutadania, aprofitant-se de la ciutadania per sortir-se amb la seva per sobre de qualsevol altra raó. I això és el que no és admissible. Ni és democràtic, ni és civilitzat, ni és seriós.
Sí, dues qüestions en aquest sentit. Una és que el que està clar, i això és evident, em sembla que aquí coincidiríem tots, que Catalunya no pot continuar en el mateix estatus que estem vivint a dia d'avui. És a dir, el país ha crescut, es donen més serveis, el finançament no és l'adequat, i per tant cal un refinançament de l'estat de l'autonomia, del país, del que sigui. És a dir, però Catalunya, com a ens, com a territori, és evident que així no pot continuar. Per tant, el que sí que ens hem de posar d'acord és com canviem aquesta relació amb la resta d'Espanya. Perquè ens hem quedat amb menys possibilitat de finançar els serveis que estem donant a tenor de la gent que ha anat arribant al país, que ja no som 6 milions, precisament, ja en som uns quants més, no? Per tant, és una situació, més enllà del tema ideològic i del tema patri, de ser independents o no, és un tema pragmàtic de territori, un tema pragmàtic de serveis, un tema pragmàtic de ciutadania, que hem de canviar aquesta relació Catalunya-Espanya pel que fa a l'estat del finançament. Això com a qüestió primordial. Si per arribar aquí hem de canviar la Constitució, ens hem de posar d'acord per reformar la Constitució, que jo penso que les coses poden ser movibles, no s'hi val tenir una Constitució des de l'any 78 i que no s'hagin només canviat un parell de vegades perquè els dos grans partits, entre ells doncs, el meu partit federat, que és el PSOE, amb el Partit Popular s'hagin posat d'acord per dues qüestions primordials, cosa que jo personalment doncs, també he criticat en alguns moments, i que després ja no es pugui parlar de res més. És a dir, la Constitució és un full de ruta, ja que ens agrada parlar de fulls de ruta, que ens engloba a tot el territori de la península ibèrica, d'Espanya, si voleu posar-li l'etiqueta Espanya, no? Però no és inamovible, s'ha de poder moure. Per tant, sí que aquí demano seny als partits i demano seny a la correlació de forces que puguin esdevenir en les properes eleccions generals perquè els partits que concorrin i els partits que sumin puguin definitivament posar-se d'acord per canviar la Constitució. I en un sentit clar, que Catalunya ha de millorar la seva situació respecte a l'estat actual, perquè és que si no aquest debat no l'acabarem de resoldre. Que alguns partits legítimament aprofitin aquesta conjuntura per voler anar més enllà i defensin la independència, jo diria que, i amb això acabo, que hi ha un partit que és creïble, que és Esquerra Republicana, que sempre doncs, s'ha definit en el seu full de ruta com a partit independentista, i un partit que és pseudo, que no és independentista i que ara s'hi ha sumat doncs, per conveniència del guió, que és Convergència i Unió. D'aquí la davallada que el senyor Carreras apuntava d'Artur Mas com a polític. Si Artur Mas ha sigut el pitjor president que ha tingut aquest país. Ell personalment estarà format, personalment doncs, donarà empaque, personalment tindrà una imatge de persona doncs, X, però com a polític és el pitjor estratega i el pitjor polític que ha tingut aquest país, perquè un president que fa 4 anys tenia 62 diputats i que les enquestes el 27 de setembre n'hi apunten 30, home, que a mi que algú m'ho expliqui, però precisament no ha encertat el seu full de ruta, tant que li agrada parlar al president Mas de fulls de ruta. Per tant, Convergència quedarà debilitada i Esquerra segurament doncs, arribarà a aquests 30-31 diputats i amb els diputats que assumi la CUP, la davallada del Partit Socialista que la tenim assumida i la irrupció de nous partits. Jo no sé quin serà el panorama a partir del 27 de setembre, no ho sé. Veurem els resultats finals perquè a vegades també les enquestes aporten sorpreses, no? Però sí que és veritat que a Catalunya ens hem de plantejar, i després, sobretot després de les generals a Espanya, ens hem de plantejar atacar la refundació o canvi o el que sigui de la Constitució, perquè és que si no estarem permanentment així.
Roser, iniciativa.
Bé, jo ja no insistiré més en el tema de la Constitució, perquè quan parlem de la Constitució sembla allò les taules de la llei, no? I jo crec que fins i tot les taules de la llei s'han arribat a modificar. Per tant, més es deu poder modificar una Constitució que al final van fer una colla de persones a l'any 78, vale? Pues una altra colla de persones en poden fer una altra l'any 2015, per exemple, per dir alguna cosa. Però jo crec que nosaltres, o sigui, almenys la nostra formació va una mica més enllà de modificar algun article de la Constitució, i es tracta de fer un procés constituent, i un procés constituent que canviï el model de país. Jo crec que el tema del finançament efectivament és important. Jo crec que una part del que està passant ara és degut al mal finançament que tenim, però jo crec que no és exclusivament el finançament el problema que té Catalunya, i que per tant, doncs, jo crec que s'ha de fer un país nou, i un país nou que jo crec que s'ha de bellugar no només, diríem, per lo que podria ser el tema identitari, sinó al revés, per un tema de transparència, per un tema de més democràcia, per un tema de més llibertat, etc, etc. Per tant, jo crec que posats a fer, val, o des de Catalunya, el que nosaltres pensem és que s'ha de fer, com abans ha mencionat l'Ignasi, un procés constituent que canviï tota la forma i tota l'estructura d'aquest país. No només canviar dos articles de la Constitució que permetin, doncs, que el finançament millori a casa nostra. No, no n'hi ha suficient. No hi... Creiem nosaltres, doncs, que això no serà suficient.
Ignasi Bea, de la CUP.
Sí, jo quan sento en Jaume, penso que malauradament no hi ha... massa socialistes a l'estat espanyol que pensin com ell, perquè si el Partit Socialista Obrer Espanyol la gent pensés com algunes persones del PSC, com algunes, doncs aleshores sí que podem parlar de les regles del joc, i aleshores molt probablement no hi hagués hagut un decantament d'una part important dels federalistes cap al sobiranisme. Recalcar algunes coses que a vegades estem parlant d'independència, sobirania econòmica, encara que hi hagi qui es pensa que l'estat espanyol és independent i tot plegat, és que no ho és, independent, no? I ara, enllaçant amb una cosa que ha dit el Jaume, de que Convergència i Unió no és independentista o és pseudo, jo no posaré una etiqueta, només diré que no es pot ser sobiranista i votar a favor del TTIP i negar una consulta als catalans quan el TTIP atempta greument contra la sobirania dels catalans, dels espanyols i de qualsevol estat europeu, no? A partir de... si s'acaba fent. Malauradament, hi ha gent de bona fe a tot arreu, més enllà de l'Ebre, encara hi ha Catalunya, per cert, Catalunya, no parlo de València, dic parlo de Catalunya, més enllà de l'Ebre, perquè a vegades diu més enllà de l'Ebre, però hi ha gent de bona
manera fe, de dir...
hi ha gent de bona fe a tot arreu, però malauradament tots els sondejos d'opinió i tot el que diuen és que no és que ens neguin el dret de autodeterminació, ens neguen la màxima, és el dret a ser subjecte polític, és el fet de ser nació. Discuteixen si Catalunya és una nació, no? Aleshores, clar, estan discutint si ets o no, aleshores no és si pots decidir, si ets o no, és molt diferent. I per acabar, jo no interrompo, no interrompo els altres quan parlen, com fan altres, quan el senyor Carreras parla de les coses ben fetes, clar, que vingués del partit més corrupte de l'Estat, un partit que... té al Parlament Valencià un de cada cinc diputats imputat, que la senyora Camacho parla del seu fiscal de confiança, clar, que em digui parlar de les coses ben fetes, doncs és per agafar-se a la cadira i riure per no plorar.
Vol afegir alguna cosa, senyor Carreras?
Ara anava a dir alguna cosa, però el senyor Bea m'ha descol·locat aquí al blanc.
Jo és que el que...
no li vull contestar perquè és molt evident la contesta, amb la qual no li contestaré.
No contesti, he mentit amb això que tenen tants imputats?
No, és veritat.
Tenen corrupció, que surt per les orelles.
És que la conclusió que vostè extrau de tot això doncs no s'aguanta, perquè la corrupció no és un problema dels partits, és un problema de les persones. I afecta tots els partits que governen d'una manera o d'una altra. I llavors és un problema... Ara s'està fent una legislació molt sèria per combatre la corrupció. S'està fent més enllà de lo que... Però el que no pot aconseguir cap legislació, per ben feta que estigui, per ben pensada, per ben estricta que sigui, és que un senyor que és un poca vergonya sigui un rat. I llavors aquest senyor que és un poca vergonya, que és igual que sigui d'un partit que d'un altre, de dreta, d'esquerra, del centre, de dalt o de baix, si troba l'escletxa, intentarà fer d'això. I és un problema més que un problema polític i legislatiu, que també ho és, i que s'han de prendre les mesures i que s'ha de dir, pues, és fer això. Però crear la impressió, no pel Partit Popular en general, crear la impressió de que els polítics són gent en general corrupta, que és la idea, pues, que lamentable té molta gent, això a mi em dol, perquè mira, jo fa 5 anys que m'hi dedico, però la meva experiència personal, la que he vist en els companys de tots els partits, en el qual incloc a vostè i a tots els altres, és que la gent, els polítics, volen fer les coses el millor que entenen i el millor possible per servir a la ciutadania. Cada un dintre de les seves idees, de la seva manera de contemplar la realitat. Tots posen bona voluntat. I no crec que cap dels que estem en el consistori, fixi's bé, cap, doncs sigui una persona que estigui actuant d'una manera corrupta, ni molt menys. I això ho puc dir dintre dels que he conegut aquí a Sant Cugat, dels que he conegut fora. Això és la majoria, la majoria dels polítics. Que n'hi ha alguns que ho han fet malament, però certament. Però generalitzar això li fa molt mal al país, perquè els polítics, en definitiva, són la gent que governa i que organitza la vida dels ciutadans. I llavors li fas mal a la pròpia ciutadania quan tires porqueria sobre tothom d'una manera tan indiscriminada i tan absolutament injusta per a tanta gent, no? Inclús vostè, que també és polític. Clar,
aquí entraríem en un altre debat interessant, no? Com se gestiona el diner públic a les administracions tant locals com supramunicipals, és a dir, tothom té com a referència el que és la llei de contractació amb l'administració pública. Doncs jo ja li puc assegurar que avui en dia, malgrat fer un seguiment legal de la llei de contractació, hi ha polítics que dins de la legalitat estan teixint una trama d'adjudicacions que acaben fent una xarxa clientelar. Jo d'això, perdoneu, també en dic corrupció. Que un regidor pugui adjudicar a dit, sense donar cap justificació, 18.000 euros per un servei o 60.000 per una obra pública, ni que sigui reparar una vorera, i que ho adjudica amb una empresa amiga, clar, aquest seria un debat que potser l'hauríem d'encetar d'immediat, no? Perquè a mi m'alarma. Jo, que em presento a unes eleccions municipals, porto un codi ètic i moral davant d'aquesta situació per posar-lo sobre la taula, perquè la ciutadania sigui conscient que des de l'administració, amb la llei a la mà, pot arribar a teixir una trama clientelar que se poden posar els pèls de punta. Només has de demanar als proveïdors dels darrers 5 anys de qualsevol ajuntament per donar-te en compte que això és així.
Ignasi o Roser, si vols afegir alguna cosa.
No, molt ràpidament. Jo no he tirat porqueria de manera indiscriminada.
Com
no,
no, no.
No he tirat porqueria. A més, que penso que la majoria de gent que fa política no és corrupta. I hi ha gent a dintre dels cossos polítics que té bona fe. El que passa és que què passa quan hi ha corrupció? No? Com actues com cada grup polític davant la corrupció. Hi ha coses preventives i coses posteriori. Preventives, pots limitar els mandats, pots evitar la duplicitat de càrrecs, pots fer que els càrrecs siguin revocatoris, pot ser que l'acte signin l'acte de renúncia i que no se la quedin les persones quan marxen d'un partit, i després, quan, per exemple, s'acredita la Caixa B, doncs tancar-te en banda o dir, bueno, doncs s'han fet coses malament. Clar, són actituds davant de la corrupció. No tothom és corrupte i hi ha gent de tots els colors polítics que ho fa amb vocació servei. Ara, la manera com respons a la corrupció, si fomentes la impunitat o el no passa res, doncs això sí que és important, i això la fomenta o ajuda a començar-la a pal·liar.
Doncs ens queden 3 minuts. Jo només us havia demanat l'opinió sobre el tema d'aquest preacord entre Esquerra, Convergència i les entitats independentistes. Simplement, això afectarà les eleccions municipals? És marc, és clau? Breument, sí, sí o no?
Bueno, molt breument, jo crec que té d'afectar, per almenys Sant Cugat, claríssimament, no? Perquè a Sant Cugat tenim un govern encapçalat per la senyora Comesa, radical independentista, que pres part en el... No hi ha el dret a decidir a les consultes, no, a favor de l'independentisme i de seguir aquesta ruta del senyor Mas, de la qual ell és portaveu de Convergència, que està fent servir Sant Cugat per entorpir Catalunya, o per entorbiar Catalunya, i és així.
Jaume Casas, PSC.
Nosaltres, des de Sant Cugat, des dels companys de Sant Cugat, que parlo en nom d'ells avui, penso que centrarem el debat de les municipals al territori, a Sant Cugat, a la ciutat, als serveis, a la gent, a les entitats, i per tant intentarem que no hi hagi un debat independentista nacional en el terreny de lo local.
Rosa Casamitjana, Iniciativa per Catalunya Verds.
Bé, nosaltres també el programa que hem fet i tot el que hem programat, diríem, és per Sant Cugat, i per tant intentarem que la discussió se centri aquí, però jo crec que és inevitable que hi hagi una certa contaminació per molts motius.
Ignasi Bea, de la CUP.
Presentarem les eleccions municipals de Sant Cugat, fem propostes per Sant Cugat, tothom sap què pensa la CUP, tothom sap què pensen els altres partits. Evidentment influeix, però aviam, les eleccions municipals és per escollir els regidors i escollir què es fa a la ciutat de Sant Cugat.
D'acord, doncs majoritàriament diuen que no afectarà aquest discurs a les eleccions municipals que tenen lloc el proper 24 de maig. Jordi Carreras, del Partit Popular, Jaume Cas, del Partit Socialista, Roser Casamitjana, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Ignasi Bea, de la CUP, gràcies a tots per haver vingut.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres deixem ja amb els serveis informatius i després els millors moments del Sant Cugat a fons. Nosaltres tornem amb més tertúlia demà a partir d'1:15 del matí.